RAC+1 Podcast.
RAC+1 us ofereix Barcelona 2025, un podcast amb perspectiva de futur, amb Adrià Santasusagny.
Hola, què tal? Com esteu? Cap societat, cap país, absolutament res s'entendria si no fos per la cultura. La cultura és clau per la formació i evolució d'una societat, una llengua, una manera d'entendre el món, un sentiment de pertinença a una comunitat. Res seria el mateix sense el context cultural del lloc on fem vida. Per això, no podem acabar aquest podcast de Barcelona 2025 sense parlar de cultura i dels equipaments que tenim a la ciutat, de què consumim, de què ens fa falta treure Barcelona. Avui la cultura centrarà aquest episodi per entendre en quina situació tenim el teixit d'aquest sector a la ciutat i, sobretot, entendre les demandes que fan, perquè sí, perquè la cultura és essencial. Benvinguts a Barcelona 2025. Doncs volem parlar de cultura amb una persona que coneix molt i molt bé casa nostra, com és el gestor cultural i director del Centre d'Arts Digitals de Barcelona, l'Ideal. Jordi Selles, què tal? Com estem?
Hola, molt bé, què tal?
Com està la situació ara mateix cultural a Barcelona?
Doncs diria que té aquella sensació de gran potencial guardat, i que potser a causa de tot el que ha passat amb la Covid, no?, dels tancaments, de les restriccions, també a causa d'una gran limitació de pressupostos públics que van començar, doncs, amb la crisi que ja no ens en recordem del 2008, però que no han parat de baixar, no? I combinat aquests dos elements han fet que aquest potencial no tingui possiblement aquell espai. I quan dic espai no vull dir només un lloc físic, no?, sinó també aquell temps en el qual pugui esclatar. Però hi és. Aquesta és una de les grans, diguem-ne, avantatges que nosaltres en un espai com l'Ideal, per exemple, com a centre d'arts digitals molt novell, perquè no té ni dos anys, anem experimentant cada dia, no? Quan fem... programem els dimecres a la nit els nous artistes d'arts digitals superjoves de la ciutat que exposen allà les seves coses, o quan treballem amb estudis creatius que pràcticament mai han tingut l'oportunitat de treballar en projectes grans, o fem el sonar a l'Ideal barrejant, no?, disjòqueis consolidats com el John Talabot amb artistes visuals com els The Silence, te n'adones que no ens n'anem a buscar aquesta gent a Londres, a Berlín, a Nova York...
Però que estan aquí.
Sí, és que els tenim aquí, no? I per tant, això em reconforta, no? I d'alguna manera hi ha gent que pot dir, a mi m'entristeix perquè no tenen l'oportunitat... Bé, a mi em reconforta des de la perspectiva de dir, a la que tinguem una mica més d'espai. Espai vol dir lloc, però també vol dir temps i recursos per desenvolupar-lo, el potencial que tenim és immens.
La sensació una mica és que la cultura sempre és la gran oblidada a l'hora de fer pressupostos o quan hi ha crisis com la del coronavirus, que és el primer que retalla. I això és una mica trist, no? Sí. Perquè la cultura al final és el que nodreix una societat i el que ens fa ser com som.
Sí, de fet, moltes vegades quan penses en la ciutat de Barcelona, no només en la projecció que té el món, sinó també en la pròpia visió que tenen els ciutadans, no? Que tant que viuen a Barcelona com de Catalunya, com a capital del seu país, te n'adones que aquests referents tenen a veure amb grans moments polítics, però que també han anat vinculats a moviments culturals poderosíssims, no? Evidentment, parles de l'edat mitjana, no?, la Catalunya mediterrània, no?, el gòtic, no?, el gran gòtic català. Tu parles de finals del XIX, no?, amb les exposicions universals, principis del XX, el modernisme, aquell poder, no?, de creatiu que unia una societat civil molt activa, capaç de fer coses com el Palau de la Música, amb uns artistes, i en artistes incloc compositors, creadors teatrals, actors, actrius, músics, però també arquitectes, no?, o dissenyadors d'objectes, i tots junts creen un dels moments de referència. Quan tu penses, per exemple, a finals dels 80-90, no?, l'etapa olímpica, cobra al món una visió mediterrània molt catalana, per exemple, de les arts de carrer, del teatre de carrer. Aleshores, veus que hi ha moments on la política, la societat civil i el món creatiu, vés a saber per quina raó, no?, o potser sí que la sabem si la baixéssim a analitzar una mica més, treballen conjuntament i creen una cosa que és impatible, que és aquell valor afegit que molta gent, quan li dius d'arreu del món, soc de Barcelona, a banda de pensar que si el Barça i que si el mar i que si, no?, el clima... No, diuen, entenen Barcelona com un espai de creativitat, un espai d'innovació, un espai fins i tot a vegades per damunt del que nosaltres segurament ens mereixeríem, sí, avui, sí, no? I ve d'això, ve de grans moments en la història. Per què no un d'aquests moments pot tornar a ser doncs, aquests anys 20, no?, del segle XXI, perquè no, és el que a mi m'agradaria que passés, no?
Sí, sí. El sector cultural, si no m'equivoco, és un dels que més heu patit la pandèmia del coronavirus. Mm. Com esteu ara mateix, com ho heu viscut i com veieu aquests propers anys?
Home, crec que la sensació que tenim és de cansament extrem, o sigui, estem exhausts tots els que hem estat
treballant. És que heu hagut de batallar molt, eh?, sí, per poder començar a fer alguna cosa.
Realment, quan pensem en tot el que... És que encara jo crec que no tenim una perspectiva suficient com per valorar, perquè molts de nosaltres no ens hem pogut ni tan sols aturar un moment a reflexionar, perquè des que ens van tancar vam haver d'estar treballant no només per tornar a obrir, sinó per refer aquelles coses que s'estaven pràcticament destruint, que s'estaven trencant mentre nosaltres estàvem tancats. Però una vegada vam poder tornar a obrir primer el mes de juliol del 2020 els equipaments culturals tipus museus, centres d'art, i després a la tardor, sobretot més tirant cap a l'hivern, els teatres o els espais, diguem-ne, d'espectacle en viu, encara que amb mil restriccions, és com una marató a ritme de sprint, no? O sigui que cada setmana estàs acabant, però no acabes, perquè arriba la setmana següent. Crec que necessitem aquestes bones notícies que estan començant a arribar, que no són tant aquestes noves, diguem-ne, aixecament de restriccions, aquestes noves mesures, com la percepció que el públic té ganes de cultura. Crec que aquesta és la notícia bona, la que a nosaltres ens dona energia. No la de dir, és que podem obrir el 100% de l'aforament, però
que s'ompli.
Clar, o sigui, i s'omple. No? I jo crec que aquesta és la bona notícia. No? La bona notícia és que crec que molta gent, malauradament, a causa d'haver d'estar tants mesos tancats, no només a casa en el confinament, sinó després tenint equipaments culturals tancats, molta gent s'ha adonat que allò que formava part d'una manera natural de la teva vida, quan se t'acaba, ho trobes a faltar, no? I que quan tornen a obrir, sí, jo tinc ganes de tornar a un concert en directe, jo tinc ganes de tornar a un festival, jo tinc ganes de tornar a veure un espectacle teatral.
Sí, és allò que ho tenim tan incorporat que fins que no ho trobes a faltar i veus que no hi pots anar, no ho poses en valor, no?
És així. I, a més, s'hi afegeix una cosa que crec que també és interessant, dir que estic parlant molt de cultura presencial, no? Aquella cultura en la qual tu participes anant-hi físicament, anar a veure un museu, anar a una exposició, anar a un concert, el que sigui. Però és veritat que tot el que és la cultura digital, el món doncs, de les plataformes audiovisuals, a través de tot el que ha passat, no?, amb tants mesos de tancament i tantes limitacions i tantes restriccions, també ha generat una oportunitat de producció audiovisual que crec que si Barcelona en aquests moments ho té en compte, analitza bé quines són les oportunitats que hi ha, que s'està produint més ficció audiovisual, sèries i pel·lícules que mai al món, en les quals la llengua, la percepció, diguem-ne, territorial, no són tan importants, per tant, vull dir, no cal que passin totes a Nova York o a Los Angeles, no?, sinó que tu pots fer una pel·li que passi a Barcelona i que des d'arreu del món els pugui interessar. Crec que és una molt bona combinació perquè tot plegat torni a anar allà on nosaltres ens agradaríem, no?, la cultura presencial i la cultura digital.
I les institucions, que al final tenen l'encàrrec de potenciar tot això, en són conscients?
Jo tinc una gran esperança amb les afirmacions que hi ha hagut de forma continuada durant els darrers mesos respecte a que el pressupost de l'any 2022, especialment de la Generalitat, que no deixa de ser la nostra administració de referència en l'àmbit de la cultura a nivell de país, tindrà un increment molt notable del pressupost que ha tingut en els darrers anys. Aquest increment s'ha de traduir en una bona gestió, que esperem que també així sigui. Però per mi és una esperança realment, realment bona, perquè sembla que tothom hi està d'acord. Hi ha vegades on dius una cosa i aquí sembla que les diverses sensibilitats polítiques estan d'acord en que això ha de ser possible. Dit això, crec que especialment en l'àmbit de la ciutat de Barcelona hauríem de poder plantejar les coses amb una miqueta més d'ambició. O sigui, crec que portem molts anys amb una visió que no és dolenta, que té a veure amb la cultura de proximitat, però que no s'ha de confondre la cultura de proximitat amb cultura petita. I crec que moltes vegades una cosa es confon amb l'altra, quan realment no és necessari, quan realment, a més, les dues visions són absolutament compatibles, aquella activitat de caràcter semiprofessional o fins i tot amateur que té a veure, no?, amb un entorn de certa proximitat, d'integració, de caràcter de cohesió social, amb aquella cultura de caràcter tant pot ser local, però també internacional, que el que fa és portar allò que fem a descobrir nous límits, noves propostes, nous espais, i per això fa falta, lògicament, ambició, i fan falta recursos, i fan falta allò que deia al principi, no?, espais, que volen dir llocs i temps.
No han de competir, sinó que han de conviure juntes.
És que formen part d'una mateixa cadena. O sigui, formen part d'una mateixa, si vols dir-ne, piràmide. Si tu no tens molta gent que va a les escoles de música a aprendre a tocar un instrument o que valora l'aprenentatge musical, tampoc tindràs molta gent que et vagi a l'auditori a veure els cicles de les grans sinfonies.
S'han d'educar les persones perquè tinguin el gust per la cultura.
Si als barris no tenim molta gent que fa teatre amateur de proximitat, tampoc tindrem gent que llavors valori quan no et ve una gran companyia europea o companyies d'aquí t'estan fent no propostes teatrals d'altíssim nivell. No? Aleshores, un país en el qual la cultura es practica en el dia a dia, a casa, a l'escola, amb el teu entorn d'amics, depèn de l'edat que tinguis, del moment vital que tinguis, és un país on la cultura també d'altíssim nivell, quan dic el nivell no vull dir millor cultura, ni pitjor, tot em sembla exactament bona, però aquella cultura que requereix més esforç intel·lectual, més recursos fins i tot, més espai, també funciona millor. No?
I com es pot recuperar aquesta ambició?
Crec que hi ha dos nivells en els quals podem treballar. Un, clarament, és el que té a veure amb la gestió i amb l'àmbit, sobretot, pressupostari. O sigui, és dir, d'on no n'hi ha, no en pots rajar. I és així. O sigui, tu pots arribar a fer meravelles, pots arribar a fer equilibris, però si tu no pots tenir grans exposicions internacionals que passin per Barcelona, no tindràs centenars de milers de persones que vegin obres, propostes culturals de grans artistes que inspiraran aquestes generacions a fer coses noves. Per tant, hi ha una cosa que és claríssima, que té a veure amb la gestió i amb els recursos, però l'altra també té a veure amb la nostra capacitat de sobreposar-nos a vegades a certes etiquetes que nosaltres mateixos ens fem respecte a que certes pràctiques culturals són, no ho sé, no tan atractives com altres activitats de caràcter lúdic, no? O sigui, al final la cultura es practica en el temps lliure, això és així, o sigui, sí, no, sí. Excepte els que ens hi dediquem professionalment, que llavors ho intentem fer per dues bandes, no? Però en realitat la gent va a concerts, va a exposicions, no? Va a veure espectacles teatrals en el temps, o veu pel·lícules en el temps que té, doncs, lliure, en el temps que té d'oci i d'entreteniment. Parlar d'això com un oxímoron, o sigui, ai, quin pal, no? He d'anar a veure aquest museu, ai, quin pal, no? He d'anar a veure aquest espectacle, vol dir que hi ha una feina de base que no comença a l'escola, que molta gent diu l'escola, o la tele, saps? No, que comença probablement a casa, que tots plegats hem d'anar fent. Però clar, és un peix que es mossega la cua. Si no tenim propostes interessants, com deia al principi, tampoc podem fer que totes aquestes famílies o que tot aquest entorn es conformin, no? en anar cada setmana a veure una exposició nova, anar cada setmana a veure un espectacle teatral nou. Després parlarem de preus, d'entrades, d'abonaments, de fer-ho accessible a tothom. Però crec que no és tant el problema de fer-ho accessible com de fer-ho atractiu i interessant. I aquí tenim un paper tots, no és només una cosa institucional, tenim un paper cadascú de nosaltres.
Que qualsevol persona, tingui el nivell de vida que tingui una proposta atractiva que hi pugui anar.
Exactament. I això és una barrera d'entrada molt més important que la del preu. S'han fet molts estudis en l'àmbit de la cultura i diuen, escolta'm, tu què pagaries per entrar a veure això? I moltes vegades el que diu la mitjana de la població que pagaria és el que val.
És el que val.
Per tant, el preu no és una barrera. És una barrera potser més aviat de caràcter mental. Escolta'm, això és car, la cultura és cara. No. Tu tens moltes propostes, molts preus, moltes maneres per accedir a veure aquell musical o aquell espectacle de música al qual vols anar. És més una barrera mental d'activitat, no? Escolta'm,
ara ets anar a veure una exposició, fem-ho atractiu, que tinguis ganes d'anar-hi.
Exacte, i crec que això també és un treball conjunt, que té a veure amb el cercle petit, el cercle reduït, el cercle familiar, el cercle d'amics, no? Aquestes dinàmiques positives, i també hi ha d'haver, lògicament, un compromís per part de tots, des dels productors privats, com el meu cas, no? Fent exposicions o fent espectacles teatrals o fent, intentant fer les millors propostes i les més atractives possibles, fins als gestors públics d'equipaments, de museus o de teatres o de sales, intentant no renyir aquest debat entre exigir experimentació, explorar, investigació, buscar límits, amb ser accessible, ser atractiu, ser interessant per un públic majoritari.
I ja per acabar, aquest podcast es diu Barcelona 2025. No sé com t'imagines la cultura a Barcelona el 2025.
Com que sóc optimista de mena, jo me la imagino, lògicament, amb un nivell d'activitat molt superior a l'actual, plenament superat tot aquest grandíssim entrebanc que hem tingut tots plegats durant el darrer any i mig, on la participació cultural, que al final és aquell indicador que fa veure si una societat és culturalment activa o no. O sigui, la participació, l'índex d'activitats, a quants concerts has anat l'últim any, a quants espectacles has anat l'últim any, quantes pel·lícules has vist, quants llibres has llegit, no, quantes exposicions has vist, que aquest índex vagi sent això que nosaltres volem, que sigui, doncs, encara que sigui un, O sigui, jo he anat a una cosa de cada l'últim any. Has anat a una exposició, a una pel·lícula, has llegit un llibre, has vist una obra de teatre, has anat a, no, a un concert. Si aconseguíssim només això, estem parlant d'una població d'1.600.000 habitants, només Barcelona, sense parlar de l'àrea metropolitana. Imagina't el potencial que hi ha només en nosaltres mateixos, no? I no és un problema de preu, repeteixo, no és un problema de la cultura és cara, és un problema d'aquesta barrera mental, no? I que és una barrera mental per les dues parts, per part del públic, però per també de tots els que oferim, no, propostes noves al públic.
Doncs Jordi Celles, gestor cultural i director del Centre d'Arts Digitals de Barcelona, l'Ideal. Per cert, alguna novetat, alguna cosa que podem veure d'aquí a poc a l'Ideal?
Doncs estic entusiasmat, perquè portem molts mesos, enfonsats, endinsats en la cultura mexicana de principis del segle XX, Frida Kahlo i tot l'univers d'aquella cultura, i tenim una experiència immersiva, de fet li diem una biografia immersiva de Frida Kahlo, que creiem que serà... segurament és la cosa més ambiciosa que hem fet en l'àmbit expositiu i d'arts digitals, i que creiem que sorprendrà, i a més farà això que dèiem, no? que les persones que visitin aquesta biografia immersiva surtin havent après molt més sobre qui era Frida Kahlo, sobre quina era la seva època, però també havent gaudit d'una experiència d'una bellesa espectacular.
Quan ho podrem veure, això?
A partir del 30 de novembre.
30 de novembre. Doncs queda apuntat. Jordi Celles, moltes gràcies.
Gràcies.
Que vagi bé. Adéu-siau. Doncs aquestes són les reflexions que ens ha fet Jordi Celles aquí a Barcelona 2025. I com n'és important la cultura, de veritat. Cal que d'una vegada per totes s'hi aposti, perquè és molt i molt necessària. Al proper episodi, no us el perdeu, parlarem amb dues persones que coneixen molt i molt bé la ciutat, bàsicament perquè l'han governat durant molts anys. Tindrem els exalcaldes Jordi Areu i Xavier Trias. Fins la propera.
RAC més 1 us ha ofert Barcelona 2025. RAC 1. Tots som
més 1.